Portem pràcticament 24 hores de campanya electoral i un fet ens ha cridat molt l'atenció. Només la meitat dels 8 partits amb representació al Parlament han fet públics el programa electoral. Explicarem quins i en parlarem amb experts. Ens diuen que ni electors ni partits donen als programes la importància que havien tingut.
Aquesta importància de l'estratègia comunicativa, molt, molt significada, fa que tots ho diguem, que el programa electoral no tingui aquesta importància.
En programa o sense, les formacions polítiques fan campanya i sabrem amb quines idees força han arrencat.
Catalunya nit.
Entrarem a l'hospital, però aquesta vegada per anar a un concert. El Vall d'Hebron ha viscut aquesta setmana un d'aquells moments que no s'oblida fàcilment. Jarabe de Palo va convertir el tribut a Pau Donés en un homenatge als malalts de càncer i als sanitaris que els cuiden. Un concert exclusiu per a pacients com la Meritxell.
Ja m'agradava abans de conèixer-lo, o sigui, ja era una cosa, no, de la nostra vida, no? Jarabe de Palo va començar a la meva adolescència. Després jo, amb 40 i pico anys, coincidim amb el Pau, Jarabe de Palo, i, bueno, malauradament, fent quimios. Però, bueno, ens vam conèixer.
Un concert també per sanitaris com la doctora que va tractar el Pau durant 5 anys.
Va participar en els estudis clínics que van portar a l'aprovació d'aquest fàrmac i ja, de fet, ha resultats d'aquesta recerca que ens ha permès desenvolupar estudis clínics que hem de començar ja en breu.
Quin pacient, el Pau? Quin pacient.
Un pacient impacient.
I impacients també per escoltar-la ella i el germà del Pau, el Marc Donés.
Aconseguir fer alguna que saps que a ell li hagués encantat i que no va poder fer, doncs, per les circumstàncies, doncs, ha fet que tothom vingui amb una actitud, amb un component, bueno, especial.
Som-hi perquè tenim feina, com per exemple resoldre la vinyeta de la Flavita Banana. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Gairebé 24 hores després de començar la campanya electoral, només 4 dels 8 partits amb representació a l'actual Parlament han fet públic el seu programa electoral. Són el PSC, Esquerra, Vox i els Comuns. Pel que fa a Junts, avui ha fet públic el que anomena document marc, on resumeixen en 13 pàgines els eixos de les seves propostes. Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Com és que els partits no tenen ja accessibles els seus programes amb la campanya començada?
Doncs mira, dir-te que, a part d'aquests que hem dit, també la CUP i Ciutadans, per exemple, ens ha comunicat que a partir de dilluns els voldrien tenir, i Partit Popular ha dit que no el tindríem. Llavors, que nosaltres hem volgut esbrinar una mica què passa aquí, no? Com hem anat a parlar amb dos politòlegs, amb en Jordi Pacheco, el degà de Colpis, del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, i la Rita Jiménez, que és politòloga i especialitzada en relacions internacionals. I la veritat és que quan els hem exposat el tema, cap d'ells s'ha mostrat massa sorprès. De fet, en Jordi Pacheco ens explicava que encara ens sobten aquestes coses perquè atribuïm una funció als programes que ha canviat en els darrers anys. O sigui que, Manel, ens estem quedant una mica enrere. Sí. Abans tenien la funció de dinamitzar els partits, per exemple, perquè eren sovint processos participatius, i evidentment tenien la funció de convèncer l'electorat. Ara, però, la funció que ha quedat és una altra.
Servir de criteris pels nous governs, perquè han de tenir una línia estratègica, han de saber què és el que volen, quins valors han d'aplicar, quines propostes han d'aplicar, i per tant necessiten dels programes electorals per poder fer aquesta acció del govern.
Per tant, si han de servir com a criteri d'acció de govern, no cal que els partits el tinguin abans, ens deia Pacheco, de començar la campanya. Poden aparèixer dos dies abans de les eleccions, per exemple.
Clar, abans es deia molt allò de programa, 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 o no és tant amb qui pactaré, sinó què diu el seu programa. Això veig que està canviant. Però com es cobreixen les altres funcions, per exemple, la de convèncer l'electorat, que també el deu voler saber.
Clar, la campanya és per convèncer l'electorat. I l'Eva i en Jordi, per exemple... La Rita i en Jordi, precisament ens parlaven d'aquest canvi de paradigma.
Hi ha molt poc hàbit de consultar els programes electorals per votar. Hi ha hagut una transformació i es vota molt més per l'emoció o per la identificació amb el o la candidata.
Sobretot des de fa 15 anys, els partits creen el seu electorat a través de xarxes socials, a través de missatges curts i apel·lant molt a l'emocionalitat de l'electorat.
Clar, escoltant-los, entenem que això implica que els partits han abocat tots els esforços de la campanya cap a una tecnificació de la comunicació.
Treballar un programa electoral per un partit avui té un pes baix. S'està molt més enfocat en l'estratègia de comunicació política durant les campanyes electorals, siguin del nivell que siguin.
Aquesta importància de l'estratègia comunicativa, molt, molt significada, fa que tots, diguem-ne, del programa electoral no tingui importància.
Clar, la Rita també lamentava que amb aquest canvi de tendència els programes han perdut molt de contingut, els que, fins i tot els que tenim. Costa de trobar propostes específiques i de poder fer-ne un control després, tot i que es pregunta si la societat realment en vol fer un seguiment.
Realment la pregunta que ens hauríem de fer és quanta gent és conscient de les iniciatives que es proposen als programes electorals i quanta gent fa seguiment a aquestes iniciatives i al fet de que s'implementin o com s'implementen.
Per tant, diríem que no és tan descabellat, escoltant aquests politòlegs, que no hi hagi programes en aquest moment, perquè quan hi han de ser és a l'hora de formar govern o d'assolir pactes o el que sigui, o suports parlamentaris.
No és una connexió amb la campanya electoral que tenen dita, sinó amb aquesta funció que els demanem als partits que governin la societat i, per tant, doncs, algun criteri de tenir. I aquesta és la funció que actualment els queda als programes electorals.
Doncs és evident, Toni, que els temps estan canviant. Si cap a millor o no, això ja ho deixem a parer de cadascú. Moltíssimes gràcies.
Moltes de res.
Doncs va, sapiguem com ha anat aquest primer dia de campanya. José Luis Rodríguez Zapatero ha vingut a donar suport a la campanya del PSC a Lleida. Ho ha fet enmig del parèntesi de Pedro Sánchez, que ha obert sobre el seu futur polític. Lleida, Núria Oriol.
El PSC demana avui directament a Pedro Sánchez que no plegui. Des de Lleida, José Luis Rodríguez Zapatero ha fet una crida a tots els demòcrates que hagin votat, el que hagin votat a sumar-se a la mobilització de demà.
Presidente, Pedro, tienes que seguir. Pensemos en el pueblo palestino. Pensemos en esas familias. Pensemos en esa gente que tienen que ver como España, que es una potencia, reconoce ese estado.
Mentrestant, Salvador Illa s'ha erigit com el candidat del vot útil, la diferència, diu, dels partits de la dreta i dels independentistes.
Nosaltres som solucionadors de problemes. No bloquegem, no abatem, no amenacem. Proposem, resolvem, dialoguem i governarem. Governar és el verb que Catalunya necessita.
I el cap de llista per Lleida, Òscar Ordeig, ha acusat a Junts i Esquerra de fer demagogia en les comissions pel cas Coldo.
Junts i Esquerra se les han tingut avui pel que deu l'Estat en matèria d'infraestructures. Els de Carles Puigdemont proposen cobrar-se del deute de l'Estat les inversions que el govern espanyol no ha executat a Catalunya. Argelers, Martí Ferrero.
Carles Puigdemont intenta marcar distàncies amb Pere Aragonès i redobla l'aposta en matèria de finançament. El candidat de Junts es compromet a cancel·lar el deute de la Generalitat amb l'Estat, no retornant a Madrid l'equivalent dels incompliments pressupostaris amb Catalunya.
És a dir, que els diners que deixen d'invertir Catalunya els hi descomptarem del deute que Catalunya té amb Espanya i que els hi ha d'anar pagant. Ho compensarem. No els hi tornarem, aquests diners.
Puigdemont ha desafiat qualsevol intent de detenció per part de la policia espanyola.
Ja hem sabut que la Policia Nacional espanyola ja li ha demanat a l'Interpol que ens localitzi en Ruben Wagenberg i a mi. Soc aquí, no cal que ens investigueu, ja em podeu agafar.
I ha fet seu el pensament de Rovira i Virgili amb un no em desencoratjo, no renuncio, no deserto.
Des d'Esquerra, Pere Aragonès replica a Puigdemont que el que avui ha proposat en clau econòmica el govern ho porta batallant de fa temps. I no només això, sinó que ja ha donat els primers fruits. Barcelona, Albert Prat.
L'obsessió dels republicans és que la seva obra de govern no quedi en segon pla i tan bon punt Puigdemont ha desplegat el seu programa, Aragonès s'ha afanyat a felicitar-se per haver-li obert el camí.
Crec que el que es demostra és que el lideratge en les propostes, el lideratge veritable que és indicar que pot anar al país i que els altres vinguin darrere, l'estem demostrant des d'Esquerra Republicana.
El president lamenta que Junts s'hagi dedicat tots aquests anys a menys tenir les propostes que ha esgarrapat Esquerra i després, sense miraments, se les hagi fet seves. L'última...
Em sembla molt bé que es vulgui cancel·lar el deute amb l'Estat, però ja ho hem començat a fer. Per tant, en tot cas, esperarem les properes 6 hores a veure quina és la proposta que fem que passa a ser assumida.
Després del 12 de maig, Aragonès no ha descartat un pacte amb el PSC, tampoc ha prioritzat Junts i l'únic que ha fet ha sigut marcar com a exigències per entendre's el suport al referèndum i la recaptació de tots els impostos.
Els comuns han anat fins a Girona per erigir-se com la garantia que Junts no estarà al futur govern. Girona, Jordi Corbalan.
A Girona, on els comuns es disputen amb Aliança Catalana un escó al Parlament, Jéssica Albiach ha reivindicat el vot útil a la seva formació per aturar l'extrema dreta.
Des de Girona, a més, vull ser molt clara. Amb l'extrema dreta ni aigua. Amb l'extrema dreta no es pacta, però és que tampoc es deixa la porta oberta. Per tant, això ha de ser clar, l'extrema dreta és extrema dreta, parle català, parle castellà, siga espanyolista o siga independentista.
El Biach també ha demanat concentrar el vot en els comuns perquè Junts no governi a Catalunya.
Som l'única opció segura per avançar cap a una Catalunya més justa, més verda, més pròspera i més feminista. I també vos dic, som l'única opció segura per tindre un govern sense Junts per Catalunya.
Els comuns proposen un nou impost que gravi un 30% el preu dels habitatges que no es comprin per residir-hi.
Ciutadans ha trepitjat la Catalunya Nord, on fa campanya Carles Puigdemont per demanar el vot als familiars del que ha anomenat autèntics exiliats. Cristina Pantebra.
Davant el monòlit en memòria dels exiliats del camp de refugiats d'Argelers, el líder del partit taronja, Carlos Carrizosa, ha denunciat que el candidat de Junts banalitza l'exili republicà.
Es un insulto para estos exiliados de verdad que estuvieron aquí en estas playas acampados que el señor Puigdemont utilice el término exiliado. No hay derecho y no se le debe consentir.
Carrizosa ha apelat al vot dels familiars dels que ha anomenat veritables exiliats.
I la CUP ha parlat de feminisme per dir que és més vigent que mai. La cap de llista, Laia Estrada, ha assegurat que plantarà encara el que qualifica d'ofensiva masclista de l'extrema dreta.
Que davant d'aquesta ofensiva reaccionària, misògina, masclista, LGTBI-fòbica, nosaltres som aquí per respondre amb més feminisme.
Vox ha carregat avui contra Illa, qui no veu com una alternativa a Esquerra Republicana i Junts. Barcelona, Arnau Maimó.
En el seu primer acte de campanya, Vox ha apel·lat al votant indecís que vol acabar amb el procés. El candidat d'extrema dreta, Ignacio Garriga, ha equiparat el PSC als partits independentistes.
Incluso algunos vais a ver que os van a decir que el Partido Socialista no es tan malo. Que frente a este señor, este golpista Puigdemont o el señor Aragonés, el señor Illa es la alternativa. Y yo os quiero decir que no os dejéis engañar ni una vez más. Que el PSC ni és alternativa ni és el futuro para Catalunya, que és el mismo problema que el separatismo.
El candidat d'extrema dreta ha assegurat que treballaran perquè Carles Puigdemont acabi a la presó. Garriga ha insistit a vincular immigració i delinqüència, tot i que la taxa de criminalitat i l'arribada de població estrangera no han crescut al mateix ritme en els darrers anys a Catalunya. També prometen acabar amb el que consideren un fals ecologisme.
I el Partit Popular ha promès 50.000 habitatges públics durant els pròxims 4 anys si governen a la Generalitat. Ho ha anunciat el seu candidat, Alejandro Fernández.
Nosotros sabemos y tenemos constancia de que en Cataluña hay suelo público para construir en los próximos 4 años 50.000 viviendas de promoción pública. Y si los catalanes nos dan su confianza, lo vamos a hacer, porque lo hemos hecho en las comunidades en las que hemos gobernado.
Doncs justament en aquest primer dia de campanya ha sortit una nova enquesta que dispara els resultats del PSC i posa en dubte la majoria independentista al Parlament. Àlex Giralt Robert.
Sí, es tracta d'un sondeig del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que vaticina una còmoda victòria socialista amb una forquilla de 40 a 47 escons. Per darrere, Esquerra i Junts es disputarien la segona plaça. Els republicans els atorga de 31 a 37 diputats i els de Carles Puigdemont de 28 a 34. Ara bé, la clau del desempat la tindran els votants d'Esquerra Esquerra. Així ho explica el director del CEO, Jordi Muñoz.
És el partit que té, diguem, més votant volàtil. Pot acabar repartint-se'ls proporcionalment entre uns i altres o pot acabar beneficiant desproporcionadament Esquerra o perjudicant no desproporcionadament. N'hi ha pràcticament un empat tècnic entre aquestes dues opcions.
Allunyats dels tres partits capdavanters, un PP a l'alça faria el salt a la quarta plaça amb 8-12 diputats i tant Vox com els Comuns i la CUP recularien. L'extrema dreta d'Aliança Catalana podria entrar amb fins a dues cadires. Amb aquest escenari, els partits independentistes podrien perdre la majoria absoluta, sumen per la banda alta, però no per la baixa. Les enquestes d'aquest estudi, per cert, són prèvies al replantejament de Sánchez respecte de la presidència del govern espanyol.
Un quart d'onze de la nit, mentrestant, continua el suspens al voltant de la decisió de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa no es planteja en l'escenari de la seva dimissió i el PSOE s'ha conjurat per convèncer el president espanyol que no rendeixi davant els atacs de l'extrema dreta. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Ningú vol pensar ara en una dimissió de Pedro Sánchez. Tant els ministres del PSOE com els de Sumar tanquen files amb la continuïtat del govern de coalició. Félix Bolaños deixa clar que la legislatura no perilla ni tampoc l'aprovació de la ley de amnistía.
No estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente, después de esta reflexión, pues continúe con su labor como presidente del gobierno, porque es el presidente que ha elegido las Cortes Generales y, por tanto, la tramitación de la amnistía continuará adelante.
La consigna al PSOE és convèncer Pedro Sánchez que no plegue i per demàs ha convocat una mostra multitudinària de suport de les bases a les portes del Comitè Federal a Ferraz. Mentrestant, el PP es prepara per si hi ha una nova investidura i Cuca Gamarra assenyala Feijó.
Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo que estamos viviendo en España.
La dreta també ha fet un nou moviment contra Begoña Gómez. Ara és l'entitat ultracatòlica Hazte Oír qui l'ha denunciat per tràfic d'influències.
Tot això el mateix dia que hem sabut que l'excomissari José Manuel Villarejo va investigar el sogre de Pedro Sánchez i va oferir informació al Partit Popular per intentar acabar amb la carrera política de l'ara president del govern espanyol, Oriol Pujador.
Sí, segons han publicat diversos mitjans aquest vespre, Villarejo es va reunir el mes d'agost de l'any 2014, quan governava el PP de Mariano Rajoy, amb l'aleshores número 2 del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez. En aquesta trobada, gravada justament per Villarejo, l'excomissari explica a Martínez uns suposats negocis del sogre de Pedro Sánchez i dels seus germans que estarien vinculats amb la prostitució. El número 2 d'Interior admet que aquesta informació mataria políticament qualsevol polític.
Esto además mataría
En el moment de la conversa, Pedro Sánchez feia tot just un mes que havia estat escollit secretari general del PSOE i Villarejo suggereix al número 2 d'Interior que el PP utilitzi aquesta informació quan més li convingui.
Moltes gràcies, Oriol.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Rodalies de Catalunya investiga un missatge que s'hauria emès per la megafonia del vagó d'un tren de Rodalies de la línia R1 en què es culpava la Generalitat dels retards en el servei. Carme Montero.
Doncs mira, la denúncia l'ha fet a través de la xarxa X un usuari de la línia, segons explica, per la megafonia del tren que anava en direcció a Massanet. S'ha sentit aquest anunci. Els informem que aquest tren circula amb retard per la mala gestió de la Generalitat de Catalunya, no de Renfe. Des de Rodalies han recollit aquesta queixa i confirmen que han obert una investigació per aclarir els fets. Demanen disculpes i afegeixen que, en tot cas, aquest anunci no representa Renfe.
Moltes gràcies.
Bona nit.
I ara ens mirem les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del primer trimestre, que no han anat gaire bé a Catalunya. Entre gener i març s'hi han destruït 17.000 llocs de treball. 13.000 persones s'han quedat sense feina i la taxa d'atur s'ha situat al 9,5%. La desocupació ha pujat sobretot als serveis, tot i la Setmana Santa, i les dones han estat el col·lectiu que més ho ha patit. segons explica Ricard Ballera, de Comissions Obreres.
Mentre els homes continuen, no?, incrementant la població activa, les dones han tingut una reducció, doncs, important, de 38.000. Pel que fa als ocupats, els homes continuen incrementant el nombre de persones ocupades, i tan sols pel que fa a la població aturada, aquestes 13.000 persones, doncs, estan més o menys compensades entre un i altre sexe.
L'ocupació és font de riquesa i avui tenim actualitzat el rànquing dels municipis catalans per renda per càpita, una llista que continua encapçalada per Matadepera, al Vallès Occidental. Rafael de Ribot.
Bona nit.
De quina renda estem parlant?
Doncs en el cas concret de Matadepera, de 30.700 euros. Això és el que ingressa de mitjana una persona d'aquest municipi, descomptades les cotitzacions socials i els impostos. Per darrere se situen Sant Just d'Esvern, el Baix Llobregat i Fornells de la Selva, el Gironès, segons les dades publicades avui mateix per l'Institut d'Estadística de Catalunya, que inclouen els municipis de més de 1.000 habitants i, és important, corresponents a l'any 2021. La renda de Sant Just se situa a 26.400 euros per habitant i la de Fornells a 26.200. La ciutat de Barcelona, Manel, ocupa la 22a posició amb 21.850 euros, però el barcelonès és, en el seu conjunt, la comarca amb una renda mitjana per habitant més alta.
I a l'altre extrem, amb les rendes més baixes, quins municipis trobem?
Doncs mira, el penúltim de la llista és Aitona, el Segrià, amb una renda, en aquest cas, de 12.557 euros. I la més pobra, amb 5 euros per capita menys de mitjana, és Lloret de Mar, a la Selva.
Quina explicació té que Lloret, amb una forta activitat turística, estigui tan avall, de fet, a baix de tot?
Doncs mira, el representant del Gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotres, diu que el que hem de tenir en compte és que aquestes dades recullen la situació just després de la pandèmia.
Hem de pensar que a Lloret acostumem a fer unes temporades mitges entre 8 i 9 mesos, i en el 21 això no va ser, per desgràcia, ni acostar-s'hi, per la qual cosa vam treballar 3 mesos, 2 mesos i mig, tot això lligat amb ERTOs, amb treballadors a l'atur, amb les empreses a mig gas, en conseqüència vol dir comerç i restauració també afectada, i tot això té aquestes conseqüències, per desgràcia.
Dotres assegura que la situació ara mateix és ben diferent.
N'estic convençut que seria diferent. No sé exactament la que seria, perquè al final juguem amb un tema de temporalitat i que cada cop volem que tenir-ne menys, però la tenim, però la fotografia seria diferent.
Segur que ha millorat, tot i així, a vegades ocupa posicions baixes i no deixa de sorprendre que llocs que tenen molt turisme, per altra banda, després siguin les rendes per càpites que reflecteixen en aquests estudis, siguin aquestes. Moltíssimes gràcies, Rafael de Ribot.
Bona nit.
Catalunya nit.
And in our own country, it's a hallmark of our democracy that our citizens make known their views, their concerns.
El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken s'ha referit a les protestes estudiantils al seu país contra la guerra a Gaza. Blinken les ha qualificades de segell de la democràcia nord-americana. Ja són una dotzena les universitats on hi ha protestes i en alguns casos hi ha hagut enfrontaments i detencions. Unes protestes que han tingut avui una rèplica a Europa.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules...
A la capital francesa, estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques s'han tancat durant unes hores al recinte universitari. Reclamaven un alto al foc a Gaza i una reunió amb la direcció per debatre el mecenatge que rep d'empreses israelianes. Anem cap a París. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit.
Finalment hi ha hagut desallotjament d'aquesta protesta a la universitat, tinc entès?
Sí, no ha estat ben bé això. Estudiants i direcció de Sciences Po han arribat a un acord, que s'ha fet públic ara a quarts de 10 del vespre, i el centenar d'antidisturbis que hi havia desplegats davant l'edifici on hi havia el tancament han marxat. La tensió s'ha rebaixat perquè les darreres hores realment era alta, i al final fa molt poca estona, també els estudiants han abandonat el carrer Sant Guillaume, que és on hi havia l'edifici ocupat. En l'acord La universitat, especialitzada en Ciències Polítiques i en Dret, s'ha compromès a mantenir una reunió interna amb els estudiants del Comitè per Palestina per parlar dels acords acadèmics amb universitats israelianes, que era un diàleg que els estudiants, ens deien aquest migdia, portaven demanant des de la tardor. I ells, per la seva banda, s'han compromès a permetre que les classes continuïn, a no pertorbar-les més. La universitat també ha promès que no mantindrà els expedients disciplinaris que s'havien obert contra la setantena d'estudiants que s'han tancat aquestes 24 hores. La crisi s'acaba, doncs. Ens consta que Sciences Po no volia la imatge de la policia entrant al recinte i obligant els joves a marxar a la força, i aquest acord ho ha permès.
Molt bé, doncs de moment s'estalvien una nit més complicada. Moltíssimes gràcies en directe des de París, Isabel Galí. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
De París cap a Teheran, Rússia i l'Iran augmentaran la seva col·laboració militar, segons han acordat els seus ministres de defensa. Això passa quan fa una setmana de la represàlia d'Israel contra Teheran per l'atac iranià del 13 d'abril. A la capital iraniana s'han sentit avui proclames contra Israel durant la pregària central del dia de l'oració. Enviats especials a Teheran, Xavier Cussó i Quim Olivares.
Mort a Israel, diuen els milers d'homes que s'han aplegat al recinte de la Universitat de Teheran en l'oració del divendres, que aquesta vegada protagonitza l'ayatolà Seyed Ahmad Khatami. Es tracta d'un clergue conegut al país per les seves postures extremes. En el seu llarg discurs llança proclames contra Israel pel seu atac a l'ambaixada iraniana de Damasc i la guerra a la Franja de Gaza.
Estan matant els àrabs. Vostès són musulmans i ells estan matant els musulmans. Almenys mentre els sionistes ataquin Gaza, tinguin una mica de moral i tallin les relacions amb Israel.
L'escolten asseguts entre un miler i un miler i mig d'homes, entre els quals hi ha molts treballadors de l'Ajuntament amb uniformes llampants. Són molts, però el recinte de la universitat no és ple, com sí que ho estava anys enrere. La República Islàmica sembla que ha anat perdent fervor religiós. Les dones queden relegades fora i segueixen les paraules de l'ayatolà per una pantalla gegant. El religiós torna a defensar el vel obligatori per elles.
El líder espiritual ha dit que no portar el hijab va contra la xaria i contra la llei.
Quan s'acaba la pregària i els càntics, primer abandonen el recinte de la universitat els milers d'homes. La majoria són gent gran, vestits amb colors foscos. Després surten les dones, vestides de negre, de dalt a baix. Parlem amb una d'elles.
El discurs ha estat bé, però haurien d'haver esmentat més els que posen la mà a la tresoreria. No sabem exactament qui són, però potser són els fills dels governs anteriors. Tots estem tristos per aquesta situació.
El fervor religiós no està renyit amb la crítica.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Caproig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Caproig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
La transició energètica és una utopia o una realitat? El 2 de maig, a l'Ateneu Barcelonès, apunta't a la conversa amb Yamina Saheb, doctora en energia i analista de política energètica, i a la taula rodona, on parlarem de qüestions clau. Inscriu-t'hi a botiga.ara.cat, organitzada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el diari Ara, i amb el suport d'Estabanell.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La gent que tenim problemes també tenim dret a estar dintre de la cultura.
Que no se li pot negar a ningú la cultura, perquè és un aliment per la persona.
Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la cultura als teatres, auditoris i museus amb Apropa Cultura, una porta a la inclusió.
Com pots comprovar que tot estigui llest per votar les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny? Has de figurar les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 22 al 29 d'abril al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha algun error. Especialment si votes per primera vegada, si has canviat de domicili, si no has rebut la teva targeta censal o si la targeta conté algun error. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya. interior.gob.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Arribarem a 2:15 de la nit amb una història d'aquelles inspiradores. L'Institut Torreforta de Tarragona ha aconseguit que un grup d'alumnes s'aparti de les pantalles, facin amics, aprenguin català i siguin capaços d'estructurar un discurs en públic. Tot això ho han aconseguit a través del projecte Ludoforta, una ludoteca de jocs de taula que ha donat, expliquen, resultats espectaculars en la millora de la vida d'aquests joves que viuen en un dels barris més humils de la ciutat. Anem cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Com va començar tot plegat?
Doncs mira, l'artífex de la iniciativa és en Jordi Hernández, mestre d'Educació Física a l'Institut Torreforta i un apassionat pels jocs de taula, que es va donar dels beneficis que podien tenir l'aprenentatge de part de l'alumnat d'aquest institut, que és d'alta complexitat, en què un 70% dels alumnes són de famílies immigrants amb grans dificultats econòmiques i on el català es parla molt poc. D'entrada, Hernández va instaurar els jocs de taula a l'hora del pati i poc després l'activitat es va convertir en una extraescolar, amb un espai propi a l'institut anomenat Ludoforta. Això ha generat una gran cohesió entre la trentena d'alumnes que hi participen. Escoltem en Jordi Hernández.
Una de les coses que jo creia que era molt, molt important és que quan formessin part d'aquest projecte tinguessin una concepció de grup. I perquè tinguin una concepció de grup has de tindre una imatge al darrere, no? I a ells els va agradar que tinguéssim un logo, que tinguéssim un nom i que també tinguéssim una imatge. Una de les primeres coses que vam aconseguir que el centre ens va donar els mitjans per poder comprar van ser unes samarretes. Per ells és imatge de grup. I els hi dona aquell empoderament que els hi encanta.
Entre els objectius d'aquesta activitat, ho apuntaves, hi ha la de promoure l'ús del català. Per què era tan important?
Perquè els ajuda a parlar-lo amb més soltura, a més d'altres competències bàsiques, com és el de saber estructurar i preparar un discurs. I com ho fan? Doncs ho fan a través del programa Vols jugar? Jo t'ho explico. Els alumnes han de preparar un joc per posteriorment explicar-lo en un dels festivals de jocs de taula que es fan a Tarragona o a Valls, on hi assisteixen famílies i tota mena de públics.
A nivell de ser capaços d'afrontar una conversa amb gent que no coneixen i fer-ho amb una llengua que no és la que dominen, per segons quins alumnes del projecte abans eren com pujar l'Everest. Aquest projecte, quan estan a sols davant del peligro, s'han atrevit a fer-ho. Ells han guanyat molta capacitat d'estructura mental a l'hora de fer discursos.
Fins ara tenim la versió del mestre, però què en diuen els alumnes?
Doncs n'hem parlat amb tots ells i en Luis, la Paula i l'Adam ens diuen això.
M'aporta una felicitat perquè treballes en equip i és molt bo perquè som una pinya.
Bueno, al començament nerviosa perquè era el primer cop explicava a altra gent altres jocs. Molta gent em deia, ah, oh, m'has explicat molt bé, no sé què, jo, ai, gràcies.
El que diria que m'ha portat més ha sigut la manera d'expressar-me i la millora a l'hora de parlar en català. També el fet de socialitzar amb més gent. Es fa més fàcil fer amics o parlar amb gent nova.
I més enllà de tots aquests beneficis, també els han preguntat una altra cosa. A ells i a tota la resta de grup. Que com animarien a altres nois i noies d'altres instituts per apostar per una ludoteca com aquesta?
Per divertir-se i també per deixar-se els mòbils, ordinadors i això.
També serveix per socialitzar amb nova gent i fer més amics.
Per desconnectar de les xarxes socials i conèixer més amb la gent que convius cada dia. Vulguis o no, jugar a un joc de taula et fa conèixer més a l'altra persona amb la que jugues.
Per fer alguna cosa quan no hi ha futbol al pati.
Jugar a la pilota o estar en mòbil t'allunya de les persones i jugar en jocs de taula estàs més a prop del teu company i pots jugar molt millor.
Aquí, per tant, a l'Institut Torreforta els veiem convençudíssims. No sé si hi ha més instituts interessats.
En Jordi Hernández diu que el projecte es vol fer arribar a la dotzena de centres educatius dels barris de Ponent de Tarragona, que ja s'hi ha mostrat molt interessats. A més, també s'està treballant per crear una titulació de dinamitzador lúdic per trobar una sortida laboral per aquesta passió que s'ha despertat entre els joves.
Perfecte, Clara. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Molt bé, Manel. Adéu, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara ens preparem per un dels concerts més emotius de Jarabe de Palo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que... que me das es lo que ahora necesito.
Fa gairebé 4 anys que va morir Pau Donés i el seu grup li fa una gira homenatge per tot Espanya. Aquesta hora, de fet, actuen a la sala Luz de Gas de Barcelona. Però el concert més especial, l'únic per al qual el públic en general no podia comprar entrades, el van fer aquest dimecres. Estava reservat als sanitaris i als pacients d'un hospital, al mateix lloc, al mateix hospital on van tractar el Pau. Vam anar a la Vall d'Hebron i entre els assistents al concert hi vam trobar, per exemple, companys de quimio. Meritxell, tu aquí a l'Hospital de la Vall d'Hebron hi havies vingut moltes vegades.
Doncs vaig estar 9 anys venint, sovint.
Havies vingut mai a un concert a l'Hospital de la Vall d'Hebron?
No.
Per què venies tu aquí a l'hospital habitualment?
Jo perquè vaig tenir un càncer de colon i venia pues, a fer els tractaments.
T'agrada Jarabe de Palo?
Molt. Ja m'agradava abans de conèixer-lo, o sigui, ja era una cosa, no, de la nostra vida, no? Jarabe de Palo va començar a la meva adolescència. Després jo, amb 40 i pico anys, coincidim al Pau, Jarabe de Palo, i, bueno, malauradament, fent quimios. Però, bueno, ens vam conèixer. Xerres de la malaltia, xerres de coses, t'explica ell coses, perquè, clar, són moltes hores. Una quimio era molt llargues.
Al teu fill li agrada la música de Jarabe de Palo?
Sí, i té la guitarra assignada pel Pau. Sí, sí, es van conèixer.
Molt bé,
sí,
que gaudeixis molt del concert.
Moltes gràcies.
I salut.
Igualment, salut per tothom.
Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor. Me ha dado la vida.
I abans de l'actuació a l'hospital, mentre anaven arribant els sanitaris i els pacients, van poder entrevistar el germà de Pau Donés i l'oncòloga que el va tractar. Una de les ànimes d'aquesta gira és el Marc Donés i germà del Pau Donés. Molt bona nit, gràcies per convidar-nos a aquest concert.
Bona nit. Una de les moltes ànimes.
Moltes, ja m'ho imagino.
Perquè aquí hi ha moltes ànimes.
Ja m'ho imagino.
Algunes estan per dalt i sí. Algunes estan en el plano terrenal.
I crec que totes molt poderoses.
Sí.
Una gira d'una vintena de concerts, no sé si puc dir que aquest és el més especial.
Tots estan sent molt especials, la veritat. Però sí que aquest té un component... Sí, aquest potser és el més especial. Va ser una de les coses que el Pau li va quedar pendent de fer. Llavors, el poder aconseguir fer alguna cosa que saps que a ell li hagués encantat i que no va poder fer doncs, per les circumstàncies, doncs, ha fet que tothom, d'alguna manera, doncs, vingui amb una actitud, amb un component bueno, especial, com tu dius.
Clar, avui l'homenatge és doble o triple, no? El concert és homenatge a Pau Donés, però avui vosaltres també esteu fent un homenatge als malalts i a les persones que els cuiden.
Sí, nosaltres, de fet, el motor d'aquest tribut ha sigut tot l'efecte que ens ha traslladat la gent durant aquests últims anys i per un altre costat també és un homenatge a, bueno, pues a tot el personal sanitari, sobretot la part oncològica, que el Pau pues, bueno, tenia tant agraïment i que si d'alguna manera podem donar una mica més de visibilització pues, bueno, estaria molt bé. Sí, sí.
Al costat del Marc Donés, la doctora Elena Élez, quina relació tenies amb el Pau?
Primer diré que abans de ser metge del Pau vaig ser fan del Pau, cosa que jo sempre vaig amagar durant el tractament de tota la...
No li vas arribar a dir?
Mai li vaig dir.
Et feia vergonya?
Bueno, sempre els metges som així, no? No.
Pla professional,
clar. Professionalisme sempre. I és una cosa de la que em van parlar les darreres vegades que el vaig visitar. I la relació amb el Pau, doncs al final amb tots els pacients d'onco s'estableix una relació molt especial perquè vivim doncs, moments que són delicats, però hi ha també moments molt bonics i en el cas del Pau vam tenir també el privilegi de veure aquesta trajectòria que va tenir durant 5 anys i que a més tantes coses ens va ensenyar. tanta visibilitat que va donar amb aquesta malaltia, que realment el càncer colorectal n'ha tingut molt poca per contra altres tipus de tumors. És un tumor molt, molt freqüent. Jo, de fet, avui porto la seva samarreta de la gira de 50 palos.
Sí.
Perquè realment ell el vam diagnosticar amb aquesta edat, no? Representa un canvi de paradigma en el càncer de colon, que habitualment és una malaltia de persones d'edat més avançada, no? I de fet ell ens va ajudar molt, es va comprometre molt amb la recerca també, no? És a dir que, bueno, és algo molt especial i jo sí que puc dir que per nosaltres aquest és el concert més especial.
Deies que és un càncer molt comú, però ell tenia una particularitat que el feia una mica menys comú. L'esperança de vida per un càncer d'aquests era 9 mesos. Mm-hmm. Què va passar?
Sí, això és així. Ell, de fet, en el moment en el que el vam diagnosticar, tot plegat era molt novedós. Aquest tumor té una mutació en un oncogen que s'anomena BRAF, el que nosaltres aquí hem destinat molt de temps i esforços a investigar, perquè són malalties que tenen un pitjor pronòstic, però que el fruit d'aquesta recerca, de fet, ha fet que això hagi canviat i que haguem pogut desenvolupar teràpies dirigides que han suposat un abans i un després en el tractament de la malaltia. I, de fet, ell doncs, va viure molt i molt bé durant 5 anys. Va participar en els estudis clínics que van portar a l'aprovació d'aquest fàrmac i hi ha, de fet, resultats d'aquesta recerca que ens ha permès desenvolupar estudis clínics que hem de començar ja en breu perquè es puguin beneficiar pacients. És a dir, que fins aquí ha arribat i arribarà probablement molt més enllà el resultat d'aquesta relació que vam tenir amb el Pau. I me recordo que un dia va venir a la consulta i em va dir: Elena, et passa alguna cosa? Dic: no, tot està bé, clar. I diu: no, què et passa? I llavors jo li explicava: bueno, que estem una mica agobiats perquè tenim, bueno, una data límit per entregar una petició d'una beca. I què és una beca? Bueno, doncs una beca és una ajuda que poden otorgar doncs, el govern, no? Les agències d'investigació i demés. Vale. I quant temps invertiu en això? Doncs mesos fins que es prepare. I quant temps trigueu en que us doni el resultat? Mesos fins que us doni el resultat. I quant temps triguen a arribar els diners? Mesos. I diu: això són anys. Vaig dir: sí. Diu: doncs els malalts oncològics no tenim temps. Farem un concert al mes de desembre. Us parlo de finals d'octubre, no? I el primer mes de desembre, el primer desembre que vam conèixer el Pau, va fer el primer concert que va servir per recaptar fons. I, bueno, arrel d'aquí doncs, hem desenvolupat tota una línia de recerca molt àmplia i que ha ajudat a molta gent.
Quin pacient, el Pau?
Quin pacient. Un pacient impacient.
El càncer el vivim moltes vegades com una fatalitat. Et toca, no et toca, la mala sort. Es pot fer alguna cosa per intentar evitar-lo?
Es poden fer moltes coses. De fet, hi ha una gran majoria de tumors que es poden evitar amb hàbits saludables. I número 2, i molt important, pel que ens estiguin escoltant, ens hem de sotmetre als processos de cribatge. És a dir, des dels 50 fins als 69 anys hi ha tot un sistema d'atenció primària en el que es facilita a la població fer-se un test de sang oculta en femta, que permet diagnosticar abans la malaltia o, el que és encara millor, identificar lesions que encara són benignes però que deixar-les evolucionar poden arribar a malignitzar. És a dir, que bons hàbits i sotmetre-nos a les recomanacions dels nostres metges.
La música ajuda els pacients?
Absolutament, no tinc cap dubte. Avui tindrem pacients amb nosaltres i crec que, sens dubte, és algo que és beneficiós. Fins i tot la manera que tenim d'afrontar tot plegat, no?
Marc, crec que tots tenim alguna cosa del nostre germà o germana. Tu què creus que tens del Pau? A part que físicament us assembleu, eh?
Sí.
La nàpia. Quan va néixer el meu fill, la meva sogra, quan el va veure sortir, va dir: tiene la nariz d'on és. Bueno, com que som, anem a dir, mig catalans, mig aragonesos, jo crec que hi ha una cosa que sí que ens caracteritza amb ell, a mi i als meus altres dos germans, que és la tossudès.
Quan pensem en un malalt de càncer, en general a la societat veiem molt el malalt. Probablement avui ens estan escoltant també persones que són els familiars dels malalts, els germans, pares, parelles, amics. Uh-huh. Què els diries?
Jo penso que hi havia una cosa que ell deia molt, que és que un no s'ha d'amagar, s'ha de desestigmatitzar una mica. Tendim a pensar, quan algú té càncer, pues que es morirà i que tot serà... I a vegades també, doncs, bueno, és una oportunitat de fer una sèrie de canvis a la vida. No sempre s'acaba la cosa malament, vull dir, com ha dit l'Helena, cada dia s'avança més. I sí que és veritat que és una situació que d'alguna manera també et pot donar l'oportunitat d'unir-te més amb aquella persona, d'entendre més aquella persona, No sé, jo crec que és una oportunitat d'aprenentatge. Nosaltres sempre ho vam intentar positivitzar, amb la mida de lo possible. Hi ha dies que no li veus positivisme per enlloc, però sí que és veritat que l'actitud, i el Pau sempre ho deia, has de tenir una bona actitud i això segur que va bé.
Concert d'avui, comença a arribar la gent. Això és un repàs a la discografia, a la història de Jarabe de Palo, amb els músics originals.
Sí.
Heu incorporat tres veus, tres cantants. Com heu escollit el repertori?
Bueno, el repertori, o sigui, de fet, el Pau, l'última gira que va fer, que va ser la gira 20 anys, va fer una gira amb una sèrie de sales i amb un repertori. I, de fet, nosaltres hem reproduït allò. Vull dir, va ser una mica el patró. I bueno, i els cantants, la veritat és que vam fer un càsting sense saber molt bé el que ens trobaríem, i allà doncs, va sortir la fórmula, va sortir sola. Vam veure, doncs, aquest encaixa amb aquest, cada un representa una part. No hi havia un algú que representés el Pau en complet, sinó que l'Ernest és més la part així de rock and roll, l'Artur més la part mestissatge, i la Maria, que ve del jazz, doncs, la part així com més intimista. Està molt xulo, i hem posat uns visuals, li hem donat un caire més d'espectacle, que no de concert només. Intervenen, doncs, amics del Pau, reflexionant i explicant anècdotes. El Pau també està molt present amb algunes reflexions i amb alguns videoclips.
Jo ara pensava que normalment amb l'actitud que vas a un concert és la de passar-t'ho bé. En aquest cas no sé si és exactament això.
És més que això, perquè sí que és veritat que hi ha un component nostàlgic i, bueno, hi ha gent que es passa el concert plorant, eh? Vull dir, aquí no miro ningú. Però nosaltres partim de la base de que havíem de crear una emoció en positiu. Aleshores, pots plorar, pots riure, pots ballar, però sí que no et quedes indiferent. O sigui, tu acabes el concert i el que ens diu la gent, inclús gent que tenien molts dubtes, gent molt connectada amb tot això del càncer, que tenien molts dubtes i al final diuen, hòstia, menys mal que hem vingut, perquè ha sigut com... És una connexió, sobretot amb el Pau. I jo crec que la gent que és fan d'algú, doncs, connectar-te amb allò sempre és positiu.
Jarabe de Palo, el que està clar és que encara hi ha gent que continua escoltant les seves cançons, encara esteu omplint sales. Ara que teniu tres cantants que heu buscat, si us plantegeu que Jarabe de Palo pugui fer noves cançons amb l'equip que heu creat per aquest concert, o no?
El Pau era el que composava, i sí que és veritat que hi ha temes que són inèdits, que estan allà en maquetes i que potser algun dia ens hi posem amb el Miqui Forteza, però de moment... La banda, vull dir, els temes són els que s'han fet, i seria una mica estrany.
I traca final, 9 i 10 de maig, Sala Paloma, ho dic bé?
Sí, a la Paloma, bueno, el 9 està complet ja, i el 10 no, el 10 encara està, encara queden entrades, i serà una mica el final d'aquesta gira presentació. A l'estiu tenim alguns bolos, així, en fi, estem oberts a el que vagi passant, però ara ens volem concentrar en aquest final de gira.
Moltíssimes gràcies a Marc Donés per atendre el Catalunya Nit. I doctora Elena Élez, crec que avui el Pau em diria que he entrevistat un àngel.
No sé, ell sempre em deia que el renyava molt, eh? Diu, és que em renyaràs. Entra, em deia, em renyaràs, avui em renyaràs.
Ell parlava dels àngels, d'aquells àngels que no tenen ales però que van vestits de blanc i ajuden a la gent. Moltíssimes gràcies també per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Ángeles que bailan cuando la música no suena, que curan las heridas sin más que una sonrisa, que calman el dolor a golpe de caricias, pintando de colores mi oscura habitación. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport, converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
De l'autor de Toc Toc arriba al Teatre Borràs Bonobos, la comèdia de cites a cegues més esbojarrada. Si aquests simis solucionen els seus problemes a través del sexe, per què no ho podem fer nosaltres? Bonobos, no te la perdis, una comèdia per riure, riure i riure. Entrades a balanyaenviu.com. Saps què he dit? Que riuràs molt.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Que es pot donar sentit al morir. Déu ens va fent crides al llarg de la vida a estimar més, a ser més nosaltres mateixes, a ser més lliures. I la mort, me l'imagino això com l'última crida.
Aquest diumenge, Maria del Mar Albajà, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat.
Sí, és una institució realment masclista, és així. És veritat que hi ha signes de canvi. Al Vaticà hi ha dones que estan ocupant càrrecs de responsabilitat.
El divan amb Sílvia Coppolo.
I la idea de tenir una parella es va arraconar. I això no em va resultar fàcil. Però el que sentia era més fort que qualsevol relació concreta.
Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Se'ns està a punt d'acabar la setmana sense haver passat pel cinema. Si l'acabéssim així seria un crim, però sempre ho arreglem parlant amb l'Àlex Gorina. Bona nit.
Amic meu, un crim... Sí, podríem tacar de sang les roses del jardí, però les blanques, vull dir.
Això vol dir, perquè sempre ja em fa una primera, allò, insinuació. Això vol dir que avui anem de...
De roses, de roses.
Usted no le parece tan mal, no es eso. Él es un excelente muchacho.
Y ahora veo el origen de ello. Y hermosa además. No me extraña que el brujo de Valar diera la rosa a su nombre, lo cual no quiere decir que me vaya a quitar la copa. Bien, y ya que vamos a ser parientes, lo menos que puede usted hacer es darme un poco de té.
Jo només amb aquesta veu de doblatge jo ja ho compro tot, vull dir.
Home, és Òscar a la millor pel·lícula i actriu, la Greer Garson, l'any 1942, era la Segona Guerra Mundial. És com la Marmi de Donetes, però en l'època de la Segona Guerra. És la mare de família que abnegada, que manté tota la família mentre l'home és al combat, que té l'únic plaer que té és les roses que ella cultiva i que una senyora rica que sempre guanya el concurs li diu, home, ara me guanyaràs. A tot això s'han de casar el fill d'una amb la filla de l'altre, etcètera, etcètera. Bueno, el motiu és aquest, perquè és un clàssic. I, per altra banda, aquesta música d'American Beauty, perquè si parlem de roses i Isabelines, o d'Elisabet Espullalines, per entendre'ns...
Sí, la nostra productora, no? Que ha influït aquí una mica avui.
Moltíssim! Definitivament, aquesta pel·lícula del Sam Mendes jo té dos cartells, un amb una rosa al costat del melic d'un actiu i la mà... teòricament d'un home posada, que no era un home, era una dona, era una actriu, o bé aquella mia caiguda damunt d'un llit de roses surant en una bellesa absoluta, sí, en un moment en què la crisi d'un pare a mid-age provocava una mena de descomposició familiar i busques la bellesa, la joventut i allò que es diu la puresa de la flor en totes les flors del món, així com per començar amb menesuari aquest espai. Podríem fer una segona parada, aquesta que em diverteix molt.
Som-hi.
A un conte de Lewis Carroll, Alicia en País de Meravelles.
¿Quién pintó estas rosas así? ¿Quién se atrevió a cambiar aquí lo blanco por carmín? Muy caro le va a costar, la cabeza le de cortar. Yo no, majestad, perdón.
Molt radical, eh?
La salvatjada dels contes infantils. A la Ventafocs els hi tallen els dits dels peus a les pretenents del príncep. I aquí, aquesta reina que es dedica a decapitar tothom perquè li han pintat les roses blanques de vermell i la sang l'estaca, no? La veritat és que Disney era un personatge com per fer-li un anàlisi psicològic intens i profund, sí, eh? Aquesta em diverteix moltíssim, personalment. Però després hi ha una que em posa la pell de gallina, no la que més... que es la rosa tatuada.
Aquí está el espíritu de mi marido. Tenía el cuerpo joven de un toro y su piel era suave y dulce como el pétalo de una rosa.
La rosa només per ella, eh?
La rosa tatuada és una obra de Tennessee Williams que jo crec que tenia a García Lorca dins del cap, perquè aquí hi ha més Bernarda Alba que la pròpia Bernarda Alba. Aquesta vídua siciliana que viu a un poble del sud d'Estats Units, que es diu Serafina de la Rosa, que va estrenar a la Maureen Stapleton, al cinema va fer Anna Magnani, grandiosa, va guanyar l'Oscar. O sigui que si tenim la senyora Miniver i tenim Alicia al País de Meravelles i tenim American Beauty i tenim la rosa tatuada, ara és quan l'Elisabet i jo, i tu també, plorarem definitivament.
A veure. veure?
Perquè arriba una pel·lícula que es diu Les Hores, és Virginia Woolf, és Stephen Daldry, són Nicole Kidman, Julianne Moore i Meryl Streep, són tres generacions de dones i una història que s'entrellaça entre elles. Hi ha una història de rams de roses que van a parar a Meryl Streep, que diu la seva crisi de lesbianisme mentre es descobreix totes les tortures mentals de Virginia Woolf i de la mare del nen que acaba... No facis espais, encara no l'ha vist algú. I sobretot aquell ocell mort, on ella, Virginia Woolf, li posa la rosa com un homenatge a la criatura sacrificada que és ella mateixa, sí, en aquest final.
Mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara. Y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es.
Jo és que no puc. És que amb aquesta música de Philip Glass i això que diu, se'm trenca el cor absolutament i considero que és la bellesa pura. Amigues i amics, si no heu vist La Rosa, per l'amor de Déu, aneu a veure Les Hores i La Rosa.
Àlex Gorina, gràcies.
A vosaltres.
Molt ben trobat aquest tema de cara a un divendres a la nit ja per començar a sortir de festa qui pugui i també per explicar-nos el temps que ha de fer aquest cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, mira, ara que escoltava, pensava, ostres, els divendres, no sé, t'he de tenir posat.
Aquí hi ha una pulsió interna que surt, eh?
Tens raó. Doncs mira, he escollit aquesta cançó de Rain Over Me del Pitbull, doncs per això, no? La pluja sobre mi. I això és el que tindrem. Aquest cap de setmana tindrem un cap de setmana que anirà plovent a diferents llocs i depèn del moment, però intentarem explicar-ho el millor possible. Dissabte començarà amb un cel tapat, amb alguna precipitació al matí, però sobretot a la tarda serà terç oest, és a dir, dissabte les pluges més importants cap al Pirineu i Prepirineu més occidental, cap a Ponent, localment intenses, amb acumulacions més significatives al vessant sud, i diumenge una mica les pluges més importants, doncs, entre la costa i el prelitoral, comarques entre Barcelona i Girona, aquesta situació més de mar cap a terra, i per tant, en conjunt, durant el cap de setmana, podríem dir, plourà a qualsevol punt. Per tant, no tota l'estona, però anirà plovent. I la millor notícia que tenim és que no s'acaba aquí. Per tant, entre diumenge i dilluns, una nova pertorbació, i per tant, aquesta pluja tan esperada, encara que sigui en cap de setmana, doncs ens n'hem d'alegrar moltíssim.
I tant que sí. A més, pel que veig, plourà allà on toca, també, allà on
sí,
és més necessari.
Sí, plourà a les capçaleres, que això és el més important.
Clar que sí. Molt bé,
que regui el territori, però a més que ampli una mica els embassaments.
Molt bé, doncs si plou fort, atenció i compte, però si no, això, per què no sortir i que ens mullem una miqueta.
Això, que ens caigui sobre.
Exacte, bon cap de setmana.
Igualment, Manel.
Els divendres acomiadem també la cançó que escollim cada setmana per tancar el Catalunya Nit. Per tant, per última vegada avui, The Last Living Rose, de PJ Harvey, que hem escollit perquè era 23 d'abril, a inicis de setmana, dia de Sant Jordi i de Roses. Ahir els EGM ens van dir que cada dia ens reunim aquí 45.000 persones. Nosaltres estem molt agraïts que ens dediquis una hora del teu temps. Tot el que fem ho fem pensant en tu, que ens escoltes, i ens hi entreguem a fons, també com podem, amb el gran Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit, amb Luis Ángel Alonso, el control tècnic, garantint que tot soni bé, amb l'Elis Puny, una productora inesgotable i també indispensables per nosaltres, la Marta Cristià i la Natàlia Ramon, a l'edició i la redacció, el Joan Aleix i l'Adrià Tardi, cuidant-nos la pàgina web, i juntament tot això ho fem amb els companys de la redacció de Catalunya Ràdio. I com sempre, cedim l'última paraula a una persona contenta. Espero que tu també tinguis un gran cap de setmana. Fins dilluns.
Hola, bona nit. Soc en David Alcaraz, xef de l'hamburgueseria Wolburg, situada a Mataró, i aquest dilluns vam estar al Salón Gourmets, a l'IFEMA de Madrid, concursant en un dels campionats d'hamburgueses més importants de l'estat, com és el Burger Combat. Nosaltres, a Wolburg, vam presentar una de les últimes creacions de més nivell, que és la nostra hamburguesa Smoke Cheese, on volem que el protagonista fossin els aromes i sabors fumats, juntament amb una increïble carn de bou madurada 180 dies, formatges fumats i una cansalada curada i fumada, primer en fred i seguidament en calent, per acabar aconseguint un sabor i una textura espectaculars. A la final vam arribar 6 concursants dels 500 participants i nosaltres, Wolburg, els únics d'aquí a Catalunya. I entre altres reconeixements, vam guanyar el premi a l'hamburguesa més popular, ja que va ser la més votada a les xarxes socials per la gran feina que hi ha darrere de Sarai Carmona, i us animo a tots a seguir-nos al nostre Instagram, Wolburg, on a més de poder veure fragments de la final, trobareu tota la informació i les últimes notícies i novetats. Mil gràcies a tots.